Ràdio Maricel, temps de descompte.
20 minuts i les 8. Seguim parlant de bàsquet i d'aquest Sitges Ciutat del Bàsquet Català en 2008. Ahir al matí, pels carrers més cèntrics de la vila, va haver doncs, aquest cercavila. Amb molt de bàsquet, amb moltes pilotes i amb molta batucada. Des del carrer Sant Francesc, passant pel Català Vila i fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament, on esperaven tots els jugadors i afeccionats, les autoritats municipals. Va haver doncs, el que comentàvem fa uns moments amb l'Edu Piñero, amb aquest acte simpàtic d'encistellar per part del president de la Fundació del Bàsquet Català, el senyor Enric Piquet. Li va costar, no va arribar a encistellar, va haver 6 o 7 intents i ho vam deixar aquí. Més sort va tenir l'alcalde Jordi Baget, que amb un parell d'intents en va tenir prou per encistellar i endur-se doncs, una gran ovació de la plaça de l'Ajuntament. Van ser doncs, els moments previs als parlaments protocolaris, diguem-ho així, que es van fer des del Saló de Plens de l'Ajuntament, parlaments que van anar a càrrec de Pere Vilanova, el coordinador de la comissió organitzadora del Sitges Ciutat del Bàsquet Català. També escoltaran d'aquí uns moments el senyor Enric Piquet, president de la Fundació del Bàsquet Català, i per cloure les paraules de l'alcalde Jordi Baget. Paraules de benvinguda que van anar a càrrec, com dèiem, de Pere Vilanova.
Senyor Enric Piquet, president de la Federació de la Fundació Catalana de Bàsquet, senyor Jordi Baget, alcalde de la ciutat de Sitges, senyor Rafael Roig, regidor d'Esports, benvinguts tots a aquest acte inaugural. I us vull dir que només unes paraules per donar-vos les gràcies per la vostra presència en aquest acte d'apertura de la ciutat del bàsquet català 2008, que per nosaltres és un esdeveniment molt important pel nostre esport, tant a nivell local com comarcal. En primer lloc, dir-vos que tots els que formem part de la comissió organitzadora estem molt contents i orgullosos de poder treballar per aquest esdeveniment, que sens dubte quedarà en la memòria dels sitgetans, siguin aficionats al bàsquet o no. Tots els actes que s'han pensat tenen una finalitat comuna, la promoció del bàsquet de la nostra vila i a la comarca del Garraf, però també i molt especialment celebrar els 50 anys del Club de Bàsquet Sitges. Aquest és, sens dubte, un gran aconteixement social a Sitges, doncs han estat moltes generacions de sitgetans i sitgetanes que han practicat el nostre estimat esport amb la seva samarreta i que encara tenen gravades a la seva retina les imatges dels punts cabdals del seu pas per al club. Cadascuna de les fites personals que van assolir jugant al nostre benvingut esport de la cistella. La batucada no hi entrava. Bueno, en tot cas, lluny, molt lluny, queda en la memòria aquell any 1957, quan uns entusiastes del bàsquet van redactar l'acte fundacional del club, recollint el testimoni dels que els havien precedit. De ben segur que en aquell moment no van pensar en la transcendència del que feien. No van pensar que 50 anys més tard el club hauria agafat la rellevància que té actualment en el marc de l'esport sitgetà de la comarca i de Catalunya. Vull també fer esment dels altres dos clubs que en aquests moments tenen equips federats al municipi de Sitges i que participen també en l'organització dels actes previstos per aquest any. El Club Esportiu Sitgetà, que compleix 19 anys i que ha fet i fa una gran tasca dins l'àmbit del bàsquet femení, i també de la recentment formada Associació Esportiva de les Botigues de Sitges, a la qual li desitgem una llarga i feliç trajectòria. Aquest és l'excel·lent panorama actual del bàsquet en el nostre poble. Potser tot això ha estat el fet determinant que ens ha portat a la nominació de Sitges com Ciutat del Bàsquet Català 2008. Sigui com sigui, per nosaltres, i parlo en nom dels meus companys del món del bàsquet sitgetà, és un gran honor i una responsabilitat que acceptem de bon grat. I esperem que finalment siguem dignes successors de les ciutats que ens han precedit. Salutacions a tots i força Sitges. Moltes gràcies.
Doncs les paraules inicials de Pere Vilanova, que varen ser interrompudes, com han escoltat, per la batucada. Bé, sortosament, doncs, la batucada es va anar allunyant i les paraules de Pere Vilanova es van poder escoltar, doncs, millor. Enric Piquet, president de la Fundació del Bàsquet Català, que també va dirigir unes paraules a tots els presents, als representants institucionals i també dels diferents clubs de bàsquet de la vila. Un discurs, el del senyor Piquet, molt basat en puntualitzacions històriques.
Senyor alcalde, senyor regidor d'Esports, senyor president del Club Bàsquet Sitges, amics sitgetans, directius vicepresidents de la Federació Catalana, directius de la Catalana i amics de la Fundació i amics sitgetans, amics del bàsquet d'aquesta població. Bé, com tots sabeu, bueno, en primer lloc el que voldria donar les gràcies al senyor alcalde i a l'Ajuntament i a l'organització per aquesta sorollosa i calorosa rebuda que ens heu dispensat en un dia tan meravellós a la Vella Suburn, que realment encara realça molt més la seva bellesa i per tant la seva seducció a tots els que l'estimem des de fa molts anys. Per tant, doncs gràcies per aquesta rebuda. Bé, la Fundació de Bàsquet Català té diferents objectius. Un és preservar la història del bàsquet català dia a dia, recuperar tot el que hi hagi història del nostre esport, d'antic ja, des dels seus inicis, i també doncs, anar recopilant el dia a dia, perquè un dia de demà, allò que és avui actualitat, demà sigui història. I un dels altres objectius també és el de cada any nominar una ciutat per diferents motius. Uns poden ser doncs, d'agraïment, de reconeixement a una tasca, un altre pot ser doncs, també per donar un impuls a aquella ciutat, a aquest poble, i un altre pot ser també doncs, per commemorar una família. En aquest cas jo penso que potser es donen les tres circumstàncies, no? L'agraïment per una tasca feta, impuls també pel futur, tots el club bàsquet Sitges que està representat, però en definitiva totes les entitats que fan quelcom pel bàsquet en aquesta ciutat i com no també doncs, commemorar aquesta efemèride dels 75 anys. Per tant, es compleixen tres objectius vitals i un, el que han promogut potser tot això, és aquests 75 anys que avui dia es van prodigant arreu de Catalunya en diferents entitats que corresponen una mica a el que s'està dient per part dels historiadors de que a Catalunya estudiar l'evolució del bàsquet és com viure la pròpia història del país, diguéssim, no? Va vinculat i vol dir doncs, també la gran importància que el bàsquet té d'infiltració de reglament en la societat catalana. Per tant, no és estrany doncs, que a les evolucions del país, a les evolucions, a les convulsions, a el que sigui, el bàsquet també va seguint una corba sinuosa una mica al redós d'aquests aconteixements que passen al nostre país. Per tant, els anys 30, els principis des de l'esdeveniment de la República, provoca també una sèrie de reaccions, unes positives, altres no tant, etc. Però hi ha un moviment a Catalunya, no? I és quan la Federació de Joves Cristians, la FEJODE, doncs començava els seus inicis també en el món de l'esport, introduir-se al món de l'esport, i ho fan al bàsquet també, no? Els anys 33, 34, etc. No? I aquí és quan comença la primera activitat de bàsquet a Sitges, no? És allà on es troben els primers antecedents, segons resen les pàgines, diguéssim, d'historiadors que així ho diuen, no? I va evolucionant el bàsquet i fa totes les convulsions també de postguerra, del front de joventut, d'educació i descanso, etc. Les cases comercials en aquell moment doncs, dominaven també l'esbarjo del treballador a través dels esports, etc. En fi, vull dir que l'evolució del bàsquet de Sitges és la típica del país, la típica de l'època, i per tant doncs, arriba avui dia, el 2008, diguéssim, doncs, ja amb una organització, amb uns clubs ja ferms, arrelats, amb les denominacions ja de club bàsquet, etc., que vol dir doncs, que ja representen l'esport i no representen altres coses, sinó que la proliferació del bàsquet. Per tant, doncs, el Club Bàsquet Sitges va demanar-ho. En definitiva, ell no compleix 75 anys, però el bàsquet de Sitges sí, això és molt important. I nosaltres, doncs, des de la Fundació de Bàsquet Català, vam acceptar doncs, la petició i així és com en Sitges celebrà durant aquest 2008 tot el seu 75è aniversari de l'inici del bàsquet en aquesta ciutat. Una perla dintre de el que és el conjunt de la joia del bàsquet català. Per tant, doncs, desitgem que aquest 2008 continuï tan sollorós, tan sorollós, tan calorós, i amb tanta força i amb tanta empenta i amb aquest dia tan clar, i així que fa augurar doncs, un 2008 ple de satisfaccions i ple de condeixements com el programa de Ciutat de la Secretaria del 2008 Sitges, doncs ens augura. Per tant, doncs, us desitjo molta sort. No es tracta aquí de fer campionats, ni de batre rècords, si un ho ha fet millor, l'altre ho ha fet pitjor. Cada un fa com sap i com creu que s'ha de fer, i per tant, doncs, tot el que feu del programa segur que serà bo pel bàsquet català i per tant per Catalunya. Moltes gràcies.
Les paraules del senyor Enric Piquet, president de la Fundació del Bàsquet Català, i per tancar l'acte, per cloure amb aquest acte protocolari, les paraules de comiatge que va pronunciar l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget, van ser aquestes.
President de la Federació Catalana, regidor d'Esports, coordinador, president del bàsquet i també presidents d'altres entitats que avui ens acompanyeu, i tots els amics del bàsquet de Sitges i amics també del bàsquet en general. És cert, som un poble amb aquesta llum i amb aquest soroll. És així, som així. Sí, aquesta és la realitat. Tots els actes que acostumem a fer aquí sempre hi ha alguna festa al carrer. Per això jo crec que avui és important, no?, que s'hagi produït aquesta coincidència, però que és una constant al nostre poble, de que rebem amb il·lusió i, a més, amb molt carinyo aquest any del bàsquet català a la ciutat de Sitges, i a més fer-ho aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament, sentint música, sentint ja com s'apropa el carnaval, però a la vegada amb aquest sol meravellós i aquest blau, que és el que a nosaltres doncs, ens defineix com un poble amb molta vitalitat. Però sí que és cert que també nosaltres avui aquí hi ha uns sitgetans que ara em comentava el Josep Soler de l'Eco, els que el coneixeu, com va veure posar fa 75 anys la primera cistella al Patronat d'Acció Catòlica. Ell recordava, diu, ostres, jo al petitó vaig veure com es posava aquella cistella, i a més era una persona que no jugava a bàsquet, sinó que era un atleta, que es deia Juan Ramon, i que a més la va posar per dir, veure què passa. No? Pues la veritat és que durant aquests 75 anys i 50 anys ara, sobretot del club bàsquet, s'ha fet una història, s'ha fet il·lusions, s'han educat a molts nens, s'han fet molts esportistes i a més ha anat creixent, el bàsquet ha anat creixent. Bàsquet femení, ara les botigues de Sitges amb el seu equip, 50 anys del bàsquet, en aquest cas masculí, però que a més tot és una família de gent que estima l'esport, que estima sobretot el bàsquet i una manera d'entendre l'esport. El bàsquet és una manera d'entendre moltes coses. I la veritat és que la feina que feu és una feina sobretot d'educativa, ens il·lusiona a tots i com a poble també estem molt orgullosos. Per això agraïm que la Federació, la Fundació, doncs s'hagi estimat i oportú que el poble de Sitges i sobretot els seus clubs de bàsquet i el club de bàsquet representat aquí amb 50 anys doncs pugui celebrar aquesta trobada d'un any amb moltes activitats. Ja veureu que a Sitges ens agrada molt fer moltes coses i que sobretot que la gent doncs visqui bàsquet, el suï també, que el suï una mica, i tenim moltes il·lusions. Volem ser grans clubs, volem ser una ciutat en el món de l'esport, no només del bàsquet, important, i estem treballant per això, però sobretot qui treballen són les persones de les juntes, aquelles persones que dia a dia estan allà per fer-ho, i avui li toca al bàsquet doncs felicitar-lo per la tasca d'haver aconseguit això i per tot el que ben segur podrem veure aquest llarg d'aquest any. Moltes gràcies a tothom i a passar aquest any a botar la pilota i a fer cistelles. Gràcies.
Les paraules de comiat ja d'aquest acte protocolari d'inauguració oficial del Sitges Ciutat del Bàsquet Català 2008, pronunciades per l'alcalde Jordi Baiget, van posar punt i final aquest acte inaugural, com dèiem, que va començar a les pistes de bàsquet de l'Oasis, amb aquest cercavila acompanyats del grup de batucada Mercatú. Va haver també un petit refrigeri per tots els participants del cercavila, majoritàriament doncs, la canalla de la base del club bàsquet Sitges. En fi, un bon dia per celebrar aquest primer dels actes oficials del Sitges Ciutat del Bàsquet Català. I un bon dia pel que veiem també en quant a resultats. Tret de la derrota del Sènior A del Club Bàsquet de Sitges, hem de parlar d'una victòria, d'una macrovictòria, diguem-ho així, del Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, del seu equip sènior de tercera catalana, que, atenció, va guanyar 102 a 10. Repeteixo, Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol 102, Vegas 10. En fi, una autèntica pallissa, un partit, com poden comprovar, sense gaire història, la que van disputar les jugadores de l'Esportiu Sitgetà davant el Club Bàsquet Vegas. I també important victòria, Toni, la que va aconseguir el conjunt de l'agrupació esportiva de les Botigues, que juga la Lliga Catalana Júnior en el seu grup C, va guanyar 51 a 49 al Sabadell. És, em sembla, la primera victòria.
És la primera, és molt important per això, perquè la primera, de fet, ja fa unes 4 jornades que tenen nou entrenador, i ja deia la gent de les Botigues que aquest entrenador l'estava donant a l'equip, doncs, aquella persistència, aquell compactisme,
aquell
no?
canvi de rumb,
canvi
en definitiva.
De rumb, i que l'equip, doncs, ha aconseguit una victòria. Esperem que sigui la primera de moltes d'aquest equip.
Doncs enhorabona per aquest conjunt de l'agrupació esportiva a les Botigues de Bàsquet, que, repeteixo, va guanyar 51 a 49 al Sabadell. I ja que hem parlat d'aquesta associació esportiva de les Botigues, comenta també que en la seva secció de futbol sala, que disputen a la primera divisió catalana, doncs van acabar derrotats davant l'Andorra Club de Futbol de l'Hospitalet, 5 a 2. Aquest va ser el marcador. Es trenca, per tant, una ratxa de 6 partits consecutius guanyats per aquest conjunt de futbol sala de l'agrupació de les Botigues. Tres minuts i les vuit. Temps per repassar d'aquí uns moments com ha anat la 14a jornada de la Primera Nacional d'Hockey Patins, destacant, òbviament, doncs, l'empat a 3 que va aconseguir el Club Patí Sitges a la pista del Corunya. Una pista on, per cert, la temporada passada es va aconseguir la victòria per 2 a 3. No hi ha hagut aquest any la mateixa sort, tot i que es duia camí, perquè a la fi dels primers 25 minuts el conjunt de Carlos Figueroa anava guanyant per un gol a 3. Atenció, perquè a manca de només una jornada per cloure la primera volta, la situació en aquesta Primera Nacional ha canviat una miqueta. D'aquí uns moments ho comentem. Canviat una miqueta, com dèiem, perquè les diferències, a mesura que passen les jornades, es van retallant cada cop més. D'aquí uns moments els diem com queda la classificació, però abans de tot, resultats d'aquesta 14a jornada. Van ser aquests: Tordera 1, Alcorcón 1, Sant Feliu 1, Girona 4, Vigostí 4, en Raspeig 1, Areces 3, Sant Antonio 4, Alcoi 4, Donostiaco 0, GEC 4, Taradell 1, Liceo B 1, Xum Massanet 2 i el ja comentat Patín Corunya 3, Club Patí Sitges 3. Els principals perseguidors del Club Patí Sitges, que bé, veuen com jornada que passa, almenys en aquest inici d'any, estan retallant les diferències que fins fa poc eren de 8-9 punts, ara ho són de menys. Club Patí Sitges, líder, encara, però, 31 punts, 28, i segon classificat el Xum Massanet, i tercer el Vigostí amb 27. Quart és l'Alcoi amb 26, els mateixos punts que el Girona, que és cinquè. A partir d'aquí, amb 23, trobem l'Areces, amb 22 el Sant Antonio, amb 19 el Tordera, amb 18 dos equips, el Girona i el Liceo B, amb 16 amb el Sant Feliu, amb 15 el Raspeig, el Corunya es queda amb 14, i els tres últims classificats, 10 punts el Taradell, 8 l'Ibaiondo i l'Alcorcón, després de l'empat d'ahir, 7 punts. En fi, Toni, això cada cop es va apretant més, comença l'hora de la veritat, començarà d'aquí poc la segona volta, que és quan veritablement es decidiran places d'ascens i places de descens.
Sí, el que passa que aquest partit...
Ha de valer molt, evidentment, la trajectòria de la primera volta, perquè això ha de valer.
Sí,
ha de tenir, doncs, el... Bé, les grans prestacions que ha mostrat el club de Sitges li han de valer, repeteixo, per assegurar i consolidar una miqueta el treball a la segona volta.
Sí, jo penso que la feina que s'ha fet aquesta primera es té que acabar la segona, i de fet sabíem que aquest era un partit complicat, sabíem que bé que l'empat que es va aconseguir la setmana passada aquí davant del Liceu, bé, doncs va ser un empat que d'alguna manera tindria les seves conseqüències negatives, i perquè no el Patí Sitges no pot perdre punts a la seva pista, i menys amb un equip com el Liceu B. El que passa que les coses li va sortir molt rodada al Liceu, que aquesta setmana perdia la seva pista, no?
Sí, senyor.
Guanya fora. De fet, jo ja t'ho vaig dir, que era un equip molt complicat a pista contrària, però que a la seva pista, doncs, el rival li tenen agafada molt bé les mires, i doncs no guanya partits, no? Però bé, venia de guanyar pistes complicades, i aquí li va complicar la vida. Era un partit que se podia pagar les conseqüències. Per què? Perquè bé, sabíem que Seba Moreno no podia jugar. Seba Moreno és una baixa important. Sabíem que Javi Navarrete, doncs, ja no havia jugat el partit amb el Liceu B, i de fet estava arrossegant aquesta lesió, que de fet el divendres feia la ressonància, fins i tot per saber el que pot donar aquesta lesió. I sabíem que de fet Quim Aribau, doncs, ja porta molts mesos, de fet uns parell de mesos, lesionat o més.
És una baixa ja més consolidada en aquest sentit, per
sí,
dir-ho així,
vull
dir, ja saps que no pots comptar amb ell des de fa uns mesos.
És un jugador, doncs, que ja no comptaves, però que realment és un jugador que es nota també, perquè de fet ara aniria molt bé quan hi ha aquestes baixes per lesions o sancions, no? I a més, per el que jo he vist, i això no l'acabaran de dir ara, doncs a partir quan millor lo tenia els Sitges, doncs Lupion va veure la vermella directa, i això va significar que l'equip, doncs, va quedar amb 4 jugadors de pista. Evidentment...
Masses adversitats.
Masses adversitats per a aquest equip, doncs, que al final... Clar, després de veure com van anar les coses, un pot pensar, hosti, és un empat bo.
Clar.
Perquè, escolta tu, va jugar pràcticament tot el partit amb 4 jugadors de pista i el porter.
Tu veus el resultat, clar, et diuen, a la mitja part estem guanyant 1-3, i a la nit veus que el marcador final és d'empat a 3, i penses, des de la distància, no és un bon resultat, però vist com es va desenvolupar el partit, doncs home, probablement sí que aquest punt, doncs, sigui positiu. Xavi Gutiérrez, molt bona nit.
Bona nit, sí, tu, bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
És bo aquest punt de dissabte o no?
Aviam, vista les circumstàncies de com va anar tot, amb l'equip que portàvem, amb la baixa del Sebas, la lesió del Quim Aribau, que ja, bueno, ja resta des de la segona jornada, i del Javi, que tampoc hi era, doncs podem dir que sí, que hem sumat un punt. Certament, doncs, anava millor que suméssim els tres, però vista les circumstàncies, doncs, encara vam sumar alguna cosa.
Què va passar a la segona part? Perquè, clar, aneu al descans amb un avantatge de 2-3. Tots creiem que l'equip acabaria sumant 3 punts que, no ens enganyem, haurien estat molt importants, com tots ho són, evidentment. Però què va passar, Xavi, a la segona part?
Mira, ens vam trobar que vam acabar la primera part amb un 1-3 molt, molt favorable, el partit bastant de cara a nosaltres. Ens vam trobar un equip, doncs, que sortia, doncs, a remuntar el partit de qualsevol de les maneres, no? Ens van començar a pressionar. Nosaltres ens vam trobar que a la meitat de la segona part ens vam trobar amb la vermella del Lupi, i això potser, doncs, com que anàvem amb la banqueta limitada, va fer que els jugadors estiguessin més desgastats.
Sí, no,
i
clar.
I vam trobar aquest equip a la contra.
No hi era Sebas Moreno, no hi era Javi Navarrete, t'expulsen el Lupi, el que deien fa uns moments, no? Ostres, massa aspectes en contra.
Sí, sí, tot també cal de dir que aquella pista sempre se'ns ha donat, és una pista complicada per si, no és una pista de parquet. L'equip, tot i que no està ben classificat a la taula, doncs és un equip gallec, que sempre és un equip lluitador, i en aquest sentit, doncs sí, va costar treure el partit endavant.
Una cosa és empatar 3 aquí amb el Liceu B, i una altra és l'empat de dissabte a la Corunya, no, Xavi? Clar, cada punt en la seva justa mesura. No és tan bo el de l'altre dia aquí amb el Liceu B, perquè vas guanyant, perquè estàs a casa, perquè tens el suport dels teus, però bé, després del que ens expliques, sí que és bo el punt de Corunya.
Sí, al fi i al cap.
I probablement aquest punt el valorarem molt més d'aquí, no sé, un mes.
Sí, valorem tots els punts aconseguits fora de casa, els valorem molt positivament. Mm. I tot el que sigui sumar, benvingut sigui.
I tant.
El que no ens podem permetre el luxe és de perdre punts a casa.
Ja. Els més pessimistes diran, ostres, vam acabar l'any perdent a Girona, hem començat el 2008 empatant, seguim empatant, total, que fa 3 partits que no guanyem. Els més pessimistes, eh?
Sí, aviam, cal
I
dir...
I l'equip com està? L'equip com està, que és el que més interessa, vaja.
L'equip està, aviam, amb el neguit aquest de recuperar els jugadors que ens falten. Mm. Però ara per ara estem a l'espera, per exemple, del Javi, del Navarrete, d'aquesta setmana que ens diguin els resultats, i en funció de com evolucionin les coses, doncs reprendre la marxa. Ara ens queda un partit per acabar la primera volta. Si aconseguim guanyar-lo, doncs podrem dir que hem fet una primera volta quasi de 10.
Sí, és cert, quasi, és cert.
Quasi de 10.
El que passa és que com que les sensacions últimes són les que queden,
això mateix.
Però sí, no oblidem que l'equip ve de fer una primera volta, com molt bé deia el Xavi, gairebé de 10, eh? I el que no era normal, probablement, i el Carlos també sempre ho diu això, el que no era normal era portar 8-9 punts de diferència.
Correcte, veiem.
Clar, ara la realitat és la que és, i els equips estan per alguna cosa, no? I els rivals són per alguna cosa.
Els rivals també juguen.
Clar.
Cadascú defen els seus interessos. Nosaltres ara mateix estem lluitant doncs, per aconseguir un ascens de categoria, i els altres equips, com en aquest cas el Patín Corunya, doncs també juga la seva lliga, i en aquest sentit doncs no es deixarà perdre.
No oblidem que aquí han caigut Xum, Massanet, Bigostic, Alcoi. Què vol dir això? Està molt bé, però això vol dir que la segona volta s'ha d'anar a cara seva. No sé sí. Si això és un hàndicap per l'equip de cara a la segona volta, vist com està el panorama.
Aviam, nosaltres el plantejament des de principi de temporada és anar partit a partit i sobretot no perdre cap punt a casa. Després el que vindrà de cara a la segona volta, aquests rivals, aquestes pistes complicades que hem d'anar, el que està clar és que hem d'anar a treure algun punt en aquestes pistes, si realment són pistes complicades.
Clar. A veure, jo potser, Xavi, la derrota a Girona doncs no li dono la importància per el fet de que és una pista complicada, que l'equip com va anar i com se va perdre, no? Després, potser els 2 empats que s'han aconseguit fora, doncs, a veure, per mi té un valor perquè realment és fora de la pista dels Sitges, però potser el que jo me toca una miqueta, i és el que realment em fa pensar, són els 2 empats, els empats que s'ha aconseguit a la pista d'aquí, de Pinsmens, que és perdre 4 punts, i aquests 4 punts realment són els que ara notem a faltar.
Correcte, els punts de casa, com he dit abans, no ens podem permetre el luxe de perdre'ls. Aleshores, ara haurem d'anar a guanyar-los a les pistes quan anem a jugar fora.
Clar. I més tenint en compte, Xavi, que la setmana que ve aquí viatja Tordera. Tordera és un equip complicadet, i a més, un cop finalitzi la Copa del Príncep, que serà la jornada de descans, anem a la pista del Xum Massanet, i allà no ens regalaran res, eh?
No, correcte. A més, a la pista del Xum, després del 7-0 que es van portar la primera volta, doncs, a part de que volen aconseguir els 3 punts per estar allà dalt, és una pista que ens espera encara amb més ganes.
Acaba la primera volta aquest proper cap de setmana, ve el Tordera, però és que després, com deia el Toni, ve una nova edició de la Copa de Príncep, que és la segona. Carlos Figueroa deia fa uns dies, home, no ens ve massa bé aquesta Copa de Príncep. Veus que l'ambient és diferent respecte a la temporada passada, Xavi, envers la Copa de Príncep? Dic això perquè la temporada passada tots estàvem molt contents, era la primera ocasió que es jugava aquesta competició, el Club Patí Sitges doncs, també doncs, formava part d'aquesta bonica història, després la història va acabar com va acabar, no ho recordarem un altre cop, però veus que l'ambient és diferent en aquesta ocasió, en quant a la Copa del Príncep?
Com a club, el fet d'estar a la Copa del Príncep doncs, torna a ser un honor, i ja que som allà, intentarem fer el millor paper possible. Per part del primer equip, el plantejament és diferent a l'any passat. Doncs ara ens hem trobat amb les circumstàncies en què estem de les lesions i de com està l'equip en aquests moments, i al mateix temps el nostre objectiu principal és l'ascens de categoria. Aleshores, el fet de participar a la Copa, doncs sí que és un hàndicap, perquè ens altera una mica el rendiment esportiu, però no, el fet de que, no, que anem a participar a la Copa no, no impedirà que no anem a guanyar.
A veure, com diuen els castellans, ni tanto ni tan calvo, no? Ni tan bonic podia ser la temporada passada, ni ara sembla que ens molesti tant la Copa del Príncep.
Correcte.
Vull dir, sempre s'ha de trobar aquest equilibri. El que passa és que és una competició, em dóna la sensació que és una competició amb trampa. Està molt bé, vas allà, agrado, imagina't que la guanyes, ostres, Club Patí Sitges, guanyador de la segona edició de la Copa del Príncep, fantàstic. Si cal, més moral encara per l'equip. Però si vas i la perds, com va passar la temporada passada...
Pues per això, potser el plantejament l'hem encarat d'una forma diferent.
Diferent.
No? O sigui, l'any passat, potser el fet de que fos la primera edició de la Copa i la primera... vegada que entràvem en una final d'aquests tipus, doncs fes que les ganes fossin diferents.
Sí.
Ara mateix el fet de participar a la Copa no fa que no tinguem les mateixes ganes, però ho planteges amb uns altres ulls.
És evident que l'equip anirà i anirà a guanyar. I a més, aquesta segona edició presenta un quadre també de molt de nivell, i serà el Sitges, sí. I serà el Xum,
molt probablement el Xum,
l'Areces i jo crec que el Bigostic.
Pot ser el Bigostic, sí.
És un quadre, escolta'm...
Al mateix temps, l'altre dia vam coincidir a la Corunya amb l'equip del Xum,
sí.
I les intencions més o menys són les mateixes, no? D'estar a la Copa,
ja.
Però també es miren la Copa amb uns altres... amb uns altres ulls.
Amb uns altres ulls. És evident que els objectius d'equips com el Sitges i el Xum...
Sí, ara per ara són uns altres.
Ara per ara és l'ascens a l'Hockey Lliga, i això també fa uns dies ho ha deixat molt clar el Carlos. Vull dir, nosaltres estem aquí per pujar.
Correcte.
I la Copa de Príncep ara, precisament, doncs, no ens ve en bon moment perquè tenim lesionats, perquè les targetes poden passar, perquè no tindrem el Lupi. És cert, no? El Lupi no hi podrà ser, no, la Copa?
Sí, el Lupi, per raons
d'estudis,
sí. Que fer un examen, almenys no serà a la primera semifinal, i és molt poc probable que pugui estar el segon, el segon dia. I al mateix temps també comptarem, a part amb aquesta baixa, amb la baixa dels lesionats.
Sí.
Aleshores, clar, també ens presentem a la Copa amb un equip molt curt.
Jo sé que no és una pregunta per tu, perquè de fet és una pregunta de cara al president o de cara a l'entrenador, però bé, tu és una persona que estàs molt a prop i de fet tu pots escoltar més coses que no nosaltres, que estem a una distància, no? Si no s'acaba de recuperar bé el Quim Aribau, perquè de fet és una lesió doncs, que ja porta un temps i que no és fàcil, si no s'acaba de recuperar tampoc amb Javi Navarrete, que esperem que la ressonància d'aquesta setmana ens digui doncs, que els diagnòstics primers estan equivocats i que el jugador podrà jugar, però si tot això no s'acaba de portar a bon port, s'ha pensat des del Club Patí Sitges en una nova incorporació, Xavi?
Aviam, el Club Patí Sitges des de principi temporada té una cartera de jugadors, s'incorpora, té la pròpia plantilla, i per qualsevol circumstància de qualsevol tipus, tant de lesions com de qualsevol sanció que pugui afectar doncs a l'equip, doncs ha d'estar preparat per agafar algun jugador.
Sí, com es diu vulgarment, s'ha de controlar el mercat, s'ha de tenir controlat el mercat.
En aquest moment podem dir que la cartera aquesta està oberta, però en aquest moment estem a l'expectativa de com evolucionen aquests jugadors.
És a dir, no ho descartem, però...
No ho descartem.
No ho descartem. En qualsevol cas, perquè és una situació lògica, també, eh?
Ni ara ni a principi temporada, o sigui, és una qüestió que ja està sobre la taula, i en aquests moments la cartera està oberta.
En fi, tot veurem, tot dependrà, com deia el Toni, de l'evolució de la lesió del Quim, que sembla que s'està llegant més al compte, de que...
Sí, no, en aquests moments l'evolució del Quim ja s'ha posat els patins.
Estem a la recta final, com aquell qui diu.
És la recta final, és qüestió de que agafi ja la forma física, i en principi creiem que per finals de febrer ja estarà en plena forma, entrenant amb la resta de l'equip.
El cas del Javi és diferent, clar, perquè està depenent d'un diagnòstic ja definitiu.
I el cas del Javi està a l'espera d'uns resultats que decidiran de com hem d'actuar.
Molt bé. Torno un moment, si em permets, a la Copa del Príncep. El dia 24 em sembla que es fa la presentació a Grado. Funcionarà més o menys, per les informacions que podeu tenir vosaltres, com l'any passat? És a dir, seguirà el mateix procés?
Jo no és que tingui gaire informació, però pel que he vist sembla que serà el mateix sistema. El dia abans
es farà el sorteig.
I es determinarà qui jugarà les semifinals.
Dissabte a la tarda.
Estaran dissabte a la tarda. Les dues semifinals, una serà a les 7 a la tarda i l'altra serà a les 9. I el diumenge es farà la final. S'havia comentat de que potser es podia suprimir el tercer i quart lloc en jugar aquell partit.
Ja, sí,
però en aquests moments no.
Sí, és que molts cops aquest partit fa més nosa que no pas una altra cosa. Està molt bé el que el guanya perquè queda tercer, però el que queda quart, ja m'explicaràs, no?
Sí,
què és el que li va passar als Sitges l'any passat.
A vegades millor que millor.
Sí. I més quan estem parlant d'equips que han de fer desplaçaments llargs. Clar, això és Grado, no està aquí al costat, precisament.
En algun cas té l'avantatge de que si vas amb algun jugador sancionat, doncs pots aprofitar la competició per cobrir aquella sanció.
Ja. Bueno, Xavi, queda una segona volta, que serà molt dura, com dèiem.
Sí, ho sabem, som conscients.
Serà molt dur, això, eh?
I haurem de posar-nos al peu del canó, sobretot evitant que aquí a casa se'ns escapi cap punt i sumar tot el possible fora.
Home, també ens hem de quedar les coses bones, eh? Vull dir, ara sembla que ho estem posant tot molt complicat, però ens hem de quedar, repeteixo, amb la primera volta, que com tu molt bé deies, ha estat gairebé d'excel·lent. L'ambient que s'ha viscut aquí al pavelló últimament, fantàstic. Vull dir, clar, això feia temps que no ho vèiem.
Això hem d'anar in crescendo. Farem que aquest cap de setmana tornem a veure un pavelló ple i que la gent, doncs, segueixi recolzant a l'equip que fa falta.
Molt bé.
Així hem de lluitar fins al final.
Home, jo diria que ara fa més falta, sempre fa falta, però ara fa falta, no? A més, aquí ve un Tordera.
Un històric,
un gran equip, un històric. Vindrà aquí, evidentment, a complicar-li la vida al Patí, i el suport del públic és el suport que li fa falta a tot jugador.
És fonamental.
Molt bé. Doncs, Xavi, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i, bueno, ja ens anirem veient i parlant, evidentment, d'aquesta excel·lent trajectòria de l'equip.
Molt bé, gràcies.
Fins aviat.
Adéu, Xavi.
Un quart i tres minuts de nou del vespre, en conversa amb un dels delegats del Club Patí Sitges, amb en Xavi Gutiérrez, analitzant d'entrada el partit del dissabte a Corunya, aquest empat a tres final, i bé, una miqueta aquesta segona volta, Toni, que serà d'òrdago, com es diu, visitant pistes tan difícils. És clar, hi ha una cosa que apuntaves tu que és molt interessant, i és el calendari més imminent. És a dir, tens Tordera, Copa del Príncep, I pista del Xum, clar, és que... a veure, és evident que si ho guanyes tot, fantàstic. Guanyes aquí el Tordera, consolides el liderat, te'n vas a Grado, guanyes la Copa del Príncep, i vas a Xum i guanyes. Escolta'm, llavors, potser diríem, el calendari tampoc era tant. Però si això se't torna en contra, compte, eh?
Sí, no és fàcil. A veure, el primer pas és guanyar el Tordera, aquí sí que... A veure, si el Tordera treu algun resultat positiu aquí, doncs malament,
sí,
malament.
No sé si que això ja podria...
Malament.
Podria significar ja que l'equip no està...
Bé.
No està bé.
No està bé, eh? Ara té símptomes,
i si...
però després veurem que l'equip no està bé si no es guanya el Tordera.
Però si el sotrac és ara, que sigui ara.
Sí, això també. Però és important, els tres punts del Tordera,
molt,
perquè vas a jugar a la Copa del Príncep. La Copa del Príncep, saps, i el plantejament, com l'ha dit en Xavi, és un premi.
Anar sense pressió. Anar
ja sense pressió, si s'aconsegueix de fàbula, si no s'aconsegueix una experiència més, que el Patí ja ha estat allà, no?
Sí.
I després ja encara la segona volta, doncs, tenint en compte que vas a la pista d'un Sumacenell, que aquí l'has fet 7 gols en el primer partit.
I que t'estaran esperant.
I que, evidentment, aquesta gent té una memòria històrica i t'estaran esperant allà, no?
Mm-hmm.
És evident que aquest partit marcarà també una miqueta, La circumstància ha marcat també una miqueta, però jo crec que si pots guanyar el Tordera aquí, guanyes el Tordera, com ho vas fer bé amb el Vigo Steam o com ho vas fer amb l'Alcoi, doncs te dones una indició de moral, vas a la Copa del Príncipe, passa el que passi, i després visita la pista del Submaçanet amb moltes expectatives, no? No el mateix que t'excursin totes les diferències a que tu portis un marge,
sí,
un coixí
a darrere. Sí, com a mínim mantenir aquest coixinet que ara porta l'equip. En fi, temps tindrem per anar analitzant com es van desenvolupant aquestes jornades i entremig doncs, aquesta Copa del Príncep que arriba, com dèiem, a la seva segona edició. Un quart i mig de nou. Obrim plana futbolística per començar ja a repassar els marcadors que s'han produït al futbol base, i comencem com sempre pels resultats que han obtingut els equips de la Blanca Subur, que ens comenta seguidament l'Albert Lluís. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
La jornada com la podem qualificar així d'entrada?
Bé.
Bé? Sí. Molt bé. Doncs comencem ja a repassar aquests marcadors. Vostè
bueno,
mateix.
Juvenilà, Blanca Subur 2, Atlètic Vilafranca 0. Avui sí ha sigut la Blanca. Gran partit contra el cinquè classificat. S'han recuperat bé dels 11 gols de la setmana passada.
Mm-hmm. Ara ho anava a dir...
No...
Aquell 11...
No sé què devia passar allà. No me n'hi he volgut enterar.
Bueno, a vegades més val no voler assabentar.
No s'ha de remenar res.
Però molt bé, s'ha recuperat molt bé l'equip guanyant...
Sí, molt bé. Avui, ahir molt bé van jugar.
Molt bé.
El juvenil B, la Granada 1, Blanca Subur 3. Bon partit del B, jugant al futbol i demostrant que som vàlids per tot. El cadet A, AE Prat 2, Blanca Subur 0. A la primera part, la Blanca ha regalat el partit, amb dos corners que ens han fet dos gols. A la segona, han jugat un gran partit, però amb els dos pals que han llançat i sense sort, no han tret res positiu. El cadet B, Piera 0, Blanca Subur 6. Copiosa golejada del B, jugant un bon partit. Infantil A, Piera 1, Blanca Subur 3. Bona victòria fora en un mal partit. La Blanca ha sigut superior. L'infantil B, Sant Mauro 2, Blanca Subur 5. Un altre gran partit dels nanos que van encandilar amb el seu joc. La Levina, Anoia 1, Blanca Subur 11. Partit sense història degut a la superioritat de la Blanca. La Levin B, Blanca Subur 1, Gelida 2. La força física d'un equip gran ha fet el resultat. La Levin C, Ramon Sicar 2, Blanca Subur 0. La força física en aquest partit dels locals també ha fet el resultat. Un A contra un B, quasi sempre passa això, quasi sempre.
Gairebé sempre.
El Benjamin A, Blanca Subur 0, Castellbisbal 3. Els visitants han sigut millors i s'han emportat els 3 punts. El Benjamin B, Vilanova 3, Blanca 1. Partit molt disputat amb una Blanca sense sort. I el Benjamín C, EFO 87, 6, Blanca Subur 0. La Blanca no ha pogut fer res contra un equip gran i ben classificat. Per últim, el 44 campionat local del Nou Fisbens, amb promeses Mi Pintor 3, Òptica Holandesa 3, Galeries d'Artefoz 4, Remax 2 i Interarmaris 4, 6 a 9. En Pitufos, Restaurant Triana 2, Les Magnòlies 2 i Newton Informàtica 4, Hotel Estela 3. Tot això és lo que ha habido.
Doncs amb aquest 44è campionat local del Nou Pinsvens posem punt final a aquest repàs de marcadors, futbol base Blanca Subur. Albert, moltes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana i fins divendres.
Adéu-siau.
Adéu. I nosaltres que seguim amb més marcadors, en aquest cas els corresponents als equips de la base de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Home, no ha estat una jornada massa galdosa en quant als resultats. L'únic equip capaç de guanyar, de sumar els 3 punts, ha estat el conjunt cadet, Unió Esportiva Sitges 2, Club Deportiu Unribes 1. La resta de marcadors doncs, han estat contraris als interessos de la Unió Esportiva Sitges. Per exemple, l'infantil federat que va perdre 2-3 aquí davant el Cubelles. L'infantil comarcal, que també va perdre aquí el municipal d'Aiguadols, 2-5, va empatar rectifico, a l'infantil comarcal, que va empatar 2-2 aquí a Iguadols davant el Sant Pau d'Ordal. Més marcadors, l'Alevi Federat, que va caure aquí a Iguadols 0-1 davant el Risto Stoichkov. El Benjamí Federat A, que va jugar amb el camp del base Espirall, va acabar perdent per 6-3. I el Benjamí Federat B, que també va caure derrotat, en aquest cas per 5-1 al camp del Piera. I ens queda encara el resultat del Benjamí Comarcal B, que va perdre en el seu desplaçament al camp del Cubelles. Cubelles 5, Unisportiva Sitges 1. La resta d'equips, recordem, tenien jornada de descans. Pel que fa al torneig social, que es va jugar dissabte al matí, com sempre, a Iguadols. En categoria minis, Iguadols 6, La Ribera 1 i Cau Ferrat 2, Terra Mar 1. I en categoria maxis, Maricel 8, Baluar 0 i Cap de la Vila 0, El Vinyet 0. En 5 minuts, 2:15. Ha finalitzat la primera volta, tant a preferent com a segona territorial. Home, bé, malgrat els marcadors, malgrat la derrota, per exemple, dels Sitges 1-2 aquí a casa davant el Martorell, partit que els comentarem d'aquí uns moments, i malgrat l'empat a 1 del Sobrense al camp de la penya recreativa Sant Feliu, un resultat, si vols dir-ho així, doncs poqueta cosa, perquè, home, el Sobrense d'entrada és superior a aquest equip del Sant Feliu, però bé, tant com va anar el partit, jo penso que l'empat, i més fora de casa, no és bo. Sorpresa agradable, en aquest cas, la que ens va oferir l'Internacional de Sitges, guanyant 1-5 al camp de les Cinco Roses. L'Internacional de Sitges, que, com ens deia fa uns moments el Toni, doncs estrena nou entrenador, Manolo Cantos, torna al redil, com es diu vulgarment, per dirigir el conjunt de l'Internacional i per poder-lo, en definitiva, salvar del descens de categoria. En fi, comentat això, anem a repassar ja marcadors i classificacions i comencem, com sempre, per la preferent en el seu grup segon. Els resultats que ens deixa aquesta 17a jornada del grup segon de preferent són aquests: Sitges 1, Martorell 2, Iberiana 8, Rocatenc 1, sens dubte el resultat més escandalós d'aquesta jornada, Olímpic Can Fatjó 1, Viladecans 2, aquest Olímpic Can Fatjó que, tot i haver doncs, realitzat fitxatges, no acaba d'aixecar el cap, Alcarràs 2, Vistalegre 1, atenció perquè el de l'Alcarràs ja no és broma, Sants 2, Pubillacases 0, Sant Feliuenc 0, Horta 2, El Catllà 1, Júpiter 0, Mollerussa 1, Josep Maria Gené 3 i Cambrils 0, Marianao 1. Campió d'hivern, al final d'aquesta primera volta, Alcarràs, 36 punts, a només un, el Marianao, amb 35, 32 per el Martorell, que després de la seva victòria amb Naïga Iguadols consolida aquesta tercera plaça, 30 per Viladecans, 28 per Gimnàstica Iberiana, 27 punts per Horta, Sants i Sant Feliuec. El Sitges, que baixa a la novena posició, suma 26 punts. Acaba aquesta primera volta amb 8 victòries, 2 empats i 7 derrotes, 28 gols a favor i 25 en contra. Amb 26 punts també trobem el Rocatenc, que és el proper rival, per ser del Sitges. 25 per el Catllà, 23 per Vistalegre, 20 per Cambrils. I a partir d'aquí, doncs, una miqueta els problemes. 16 punts Josep Maria Gené, 14 a Olímpic Can Fatjó, i els tres últims, 14 a Pubillacases, Mollerussa penúltim amb 13, i tanca la classificació un cada cop més descendit, diem-ho així, Júpiter amb només 7 punts. Toni, acaba aquesta primera volta, el Carràs campió d'hivern, s'ho ha merescut.
Sí.
De totes, el Marianao, que segon, com es diu, li va la zaga, el Martorell, que guanyant ahir aquí, doncs consolida aquesta tercera posició, qui ens ho havia de dir. El Viladecans, que no afluixa, atenció, perquè el Viladecans, tothom diu que, bueno, tampoc és un equip per tirar masses coets, i no, està allà, L'Iberiana, que després del 8-1 que li va clavar el Rocatenc, doncs es consolida també en aquesta part alta, l'Horta, que es va recuperant, el Sants, que també comença a treure el nas, el Sant Feliu, que també aguanta el tirón, i el Sitges, que acaba novè.
Sí, sí, això ha portat aquesta derrota. Ara estaríem parlant d'un Sitges quart.
Sí, quart. Probablement quart, sí. Cinquè, jo penso que cinquè. Sí, 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 que hagués acabat aquesta primera volta en cinquena posició, perquè Viladecans va guanyar i li duia avantatge.
Sí, doncs...
Cinquè.
Cinquè. no la mateixa acabar cinquè que acabar nuè, i tot per una derrota, jo diria injusta.
Anava a dir una mala paraula ara, però
sí, sí, una derrota una miqueta injusta, perquè de fet si algú es mereixia guanyar era els Sitges, i fins i tot la derrota ha vingut degut a errades defensives dels Sitges, perquè de fet els dos gols van ser pràcticament dos regals dels Sitges, i en una llàstima, perquè els Sitges va demostrar que està en un bon moment, que va voler guanyar el partit, de fet se va trobar molt aviat amb aquest resultat al verd de 0-1, va igualar el partit i fins i tot a la segona part donava la sensació de que es podia guanyar el partit, perquè de fet el Sitges va crear moltes ocasions.
Titular senzill, el Martorell treu petroli d'aigua dolç al minut 2, Camproví doncs aprofita el primer dels regals del Sitges per batre a Ivan sense problemes. A partir d'aquí doncs tens aquella sensació de que has de capgirar el marcador, de que l'equip que et du avantatge doncs comença marcant, però bé, sortosament ve l'empat gràcies al gol d'Andreu al minut 35, i la segona part els Sitges doncs com hem vist els Sitges últimament, no? Pencant, corrents, creant ocasions, tocant molt bé, va faltar sí, el gol, i no tenir aquella errada puntual que arriba al minut 78, una errada doncs que primer no refusa bé la defensa, després a l'Ivan també es troba amb una pilota que ha de refusar gairebé des del terra amb els punys, i bé, la pilota li queda franca a Raúl Pérez per batre i afusellar amb aquest 1-2 definitiu. El Sitges va tenir encara 12 minuts per davant, però ja més amb les presses, amb l'ansietat. Sí que des de la banqueta doncs intenta donar un caire més ofensiu a l'equip amb l'entrada del Palomo, del Morató, els últims minuts també amb l'entrada de la Brea, però curiosament doncs no es va marcar aquest segon gol que com a mínim li hauria donat un punt que hauria estat bo, evidentment, després del que vam veure.
Sí, es va treballar moltíssim per aconseguir com a mínim empatar el partit, el que passa que sí que es té que valorar que el Martorell defensivament doncs estava molt ben col·locat, molt ben situat al terreny de joc.
No, i es comentava el Juanjo quan vam acabar l'entrevista amb ell, ostres, que el Martorell avui hauríeu d'haver vist altres partits, si anaven al 90-100 avui ha anat al 120-150.
Sí, sí, i
es veia... tenia moltes ganes perquè el Juanjo és d'allà, i bé, aquesta extramotivació dels nassos que a vegades...
Sí, per tot el que podia representar aquesta victòria. Aquesta victòria per ella ha representat mantenir aquesta tercera plaça.
Sí, important el partit era pels Sitges, per ells també ho era.
Molt important. I estaven jugant a un 150% de les seves possibilitats, perquè, de fet, buscaven sempre, s'adelantaven als jugadors. Quan arribava una assistència al jugador Sitges, n'hi havia dos jugadors que estaven marcant.
Va mossegar, com es diu.
Mossegaven, i, de fet, el Sitges va tenir que treballar moltíssim. Per això, per mi és injusta la derrota, perquè el Sitges va fer un desgast important en un partit en el que jo crec que el Sitges va mereixer millor sort, no? Que passa que ahir més que mai el tòpic que el futbol és així,
sí,
doncs va ser
o que el futbol va ser injust ahir amb el Sitges, sí, sí,
perquè
es podien aplicar molts tòpics,
sí, perquè realment el Sitges va mereixer més, no? Però clar, la part positiva és que van veure el Sitges que tot i que va perdre va donar la cara, que va estar allà i que té que millorar algunes cosetes. De fet, la base de Brea, els últims partits doncs...
Home, es nota perquè Brea estava tirant de l'equip a nivell de gols, sobretot. Ahir sí, tampoc hi era Luismi.
Ahir no era Luismi, és una baixa que es nota molt. Morató va sortir, potser li va faltar més temps. Doncs ahir no va tenir sort l'equip de cara a porta, de cara al gol, no? Però jo penso que el desgast que va fer el Sitges va ser molt important.
Et queda la sensació de la derrota, evidentment... Tanques la primera volta ben perdut aquí al municipal d'Aigua Dols i repeteixo, et queda aquesta sensació doncs agradolça, no? Però en qualsevol cas no oblidem que l'equip venia de 8 partits consecutius sense perdre, que això es diu aviat i que costa molt d'aconseguir. Un equip que va començar a aixecar el cap el dia de Cambrils guanyant allà 0-3, a partir d'aquí entre victòries i empats a fora, els empats aconseguits al camp de la Gimnàstica i al camp del Mollerussa, ostres, la trajectòria és com per estar satisfets després, repeteix una vegada més, de l'inici que tens, de que el Juanjo arriba a la cinquena jornada amb un equip trencat, diguem-ho així, tant físicament com anímicament, i bueno, l'ha aconseguit aixecar fins a arribar a on estem ara.
Sí.
Què més podem demanar?
No, no, molt bé, molt bé. Vull dir, s'acaba una primera volta, jo penso que en derrota, però bé, no? Perquè el Sitges va tenir, ha tingut una trajectòria important després de l'inici que va tenir, no? Ara cal acabar la feina, ara queda una segona volta complicada. De fet, aquesta setmana, doncs, el Sitges té un equip que ve escartat al municipal, és el Roquetenc. És un equip que jo sempre he dit que al seu camp és un equip que treu bons resultats, però que fora perd
sí,
molt.
Sí, sí, ha perdut. Sí, ho he vist avui, estava repassant els resultats del Roquetenc fora de casa i ha rebut, després del 8-1 d'ahir a la Iberiana, ha rebut golejades per 5-0 i 4-0, eh?
Sí, per això és un equip que...
És un equip que defensivament fora de casa està...
Fora de casa...
Sí, sí, em sembla que falla més que una escopeta de fires. Però bé, en qualsevol cas, aquells números està molt bé dir-los, però després et trobes sorpreses.
Clar, és això, és això. El partit té que jugar, el Sitges té que demostrar, com fins ara ha demostrat, que és un equip doncs, que crea ocasions, que marca gols i pugui guanyar aquest partit, perquè després té un desplaçament al Camp de l'Horta,
sí, sí, allà també... Ve aquí el Marianao...
Ve el Marianao... No, allà sí, sí, Horta sí. Té que anar a treure aquella espineta d'aquella golejada que va patir
de la
aquí
jornada, sí, sí,
i demostrar-li
sí.
Que també s'ha tornat la bola. Doncs tot això és el que ens depararà aquesta segona volta i esperem que el primer partit de la segona volta amb el Roquetenc doncs el Sitges nos doni la satisfacció que ahir no la van tenir guanyant el Roquetenc.
Doncs vinga, anem a escoltar la valoració postpartit de l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, Juanjo Hernández, era aquesta.
Bueno, algun dia tindria que arribar, no? És a dir, que és el que hem parlat algunes vegades. Jo crec que ara el que hem d'assumir és aquesta derrota el més aviat possible i amb una victòria. Jo crec que l'equip ha estat molt bé, és a dir, les sensacions com a equip, com a agressivitat, com tindre la pilota, jo crec que hem jugat molt bé al futbol i és que no pots dir res, és a dir, que una altra cosa és que hagis jugat malament i que diguis, hòstia, l'equip ha estat apàtic, però jo crec que no, l'equip ha rascat, l'equip ha lluitat, l'equip ha treballat i ells han tingut dos gols amb dues errades nostres molt puntuals, no? Perquè crec que tampoc és que... Bé, teníem mobilitat, teníem perill, però entre cometes, però crec que l'equip ha estat molt bé, jo estic molt content i crec que aquesta és la línia, no tenim que... Hem perdut, bueno, són els tres punts i tenim que continuar ja pensant amb el Roquetenc, no?
El futbol ha estat injust avui amb els Sitges, però...
Sí, però ho hem parlat algunes vegades. Jo crec que avui ha sigut injust i altres dies doncs també ha sigut injust per als altres equips, no? Això, quan acaba la temporada o quan acaba la Lliga, doncs n'hi ha una balança doncs, que diu i que reparteix tot això, no? Ho hem d'assumir, és a dir, que ara l'equip té que agafar forces, és un cop doncs, bueno, moral perquè la trajectòria de l'equip estava treballant molt bé i els jugadors doncs, s'ho mereixien guanyar perquè han donat tot. I un equip que és quasi tot físicament, som jugadors que a la contra, inclús ho havíem comentat, que treballen molt bé, un equip que estava mort, no? A últims moments, és a dir, que el Sitges ha lluitat molt, ha treballat molt i ha arribat bé, no? És a dir, que és important.
Avui te vas una mica empipat cap a casa perquè penses, he vist el Martorell que ha vingut a no perdre i s'ha portat els tres punts.
Sí, me'n vaig una mica empipat per això, no? Per els tres punts i perquè és el Martorell. Jo volia guanyar aquest partit, no? Per què? Perquè és un equip que jo he estat dos anys, no perquè sigui el Martorell ni perquè vulgui res dolent per Martorell, no? És la meva casa i com és la del Sitges, no? I volia doncs, guanyar doncs, no, perquè tinc molts amics dintre i és una maqueta de dir, doncs mira, no? Però no ha pogut ser, doncs, ara una vegada que ja ha passat el partit, doncs, bueno, entre cometes doncs, m'alegro per al Martorell, no? Nosaltres hem de treballar, continuar treballant i crec que és la línia, no podem dir, no? És que una altra cosa és com jo he dit abans, ara, quan ha acabat el partit als jugadors, no? Si crec que hem fet tot el possible doncs, per guanyar el partit i ho hem fet. Hem perdut, doncs bueno, l'altre equip doncs, ha jugat les seves cartes millor que nosaltres i ja està.
Has intentat ara, a l'últim moment, bueno, l'entrada del Palomo, l'entrada del Brea, l'entrada del Jordi Morató, donar aquesta punta de... A veure si al davant es podia fer alguna cosa, però el gol malauradament no ha arribat.
Sí, he volgut donar més xispa a dalt, no? I per això he tret primer el Morató, el Palomo, el Brea, i crec que l'hem tingut, no? Però bueno, ells quan tens l'ansietat de ficar el gol perquè vas darrere, doncs passa aquestes coses, no? Una altra vegada potser entrarà, no? I els dos gols, doncs, bueno, el primer gol al minut 2 ha sigut un despiste, ho havíem parlat, però bueno, són coses del futbol, i el segon gol ha sigut una pena.
Sí, dos errades que han tingut
dos,
a filles.
Dos errades consecutives, i a més a la mateixa jugada dos errades, no? Però bueno, ho treballarem, ho parlarem i ja està, no passa res.
Que afecti el menys possible, almenys, la derrota.
Sí,
perquè dèiem al principi, no? Perquè vens d'una dinàmica i
no,
que això tampoc suposi un fre massa important.
No, no ho crec, no ho crec. Jo l'equip ho veig molt bé, ho veig ràpid, ho veig amb xispa, ho veig amb agressivitat, i és un equip que rasca, no? És a dir, que va contundent, sempre amb la pilota parlant, no? És a dir, que per això no tinc por, i el bo que tenim és que juguem una altra vegada a casa, no? És a dir, que no tens l'ansietat de sortir fora i guanyar, sinó que juguem una altra vegada a la nostra casa i tenim que guanyar, és que només queda això, no? I jo crec que, bueno, que aquesta setmana doncs serem això, no? Doncs per enfiançar una altra vegada la moral, perquè crec que, a més, l'equip està molt bé, l'equip està enfonsat, doncs, per trencar aquesta dinàmica, però ells mateixos ara mateix doncs estaven dient doncs que no passa res perquè l'equip està molt bé.
Bé, a l'Ubó ens acostumem tots molt ràpid i bueno, probablement aquella sensació agradolça que et deia al principi la tenim, però Juanjo, tu agafes l'equip, em sembla que és a la cinquena jornada i ara està aquí en aquesta zona, gairebé traient el cap a la zona de privilegi, com aquell que diu. Quin balanç faries d'aquesta primera volta, repeteixo, des que agafes l'equip fins a dia d'avui?
Bueno, és a dir que jo sempre ho he dit, he tingut aquesta tranquil·litat i he volgut doncs transmetre aquesta tranquil·litat, no? Perquè bueno, és que n'hi ha jugadors, n'hi ha base, eh? Si no tens base no pots fer res. Jo crec que el Sitges té un bon equip i els jugadors doncs estan treballant moltíssim. Són jugadors de que estaven acostumats a un altre tipus de filosofia i han agafat cadascú el seu rol i si ho veieu doncs estan treballant molt bé, estan corrent molt bé i a més doncs ells mateixos saben que tenen que fer això, no? És a dir que a l'equip per mi un 10, han treballat molt bé. Jo crec que només hem tingut que canviar aquesta dinàmica doncs perquè l'equip no ens surti d'aquestes posicions. Ara estem, ha sigut una llàstima perquè agafant el Martorell doncs amb 29 punts, bueno, tenim 26. A veure què passa la setmana que ve, no?
Queda tota una segona volta que serà molt dura. Estem veient que els equips s'estan reforçant molt, a la part de dalt el Carràs no falla, el Marianao doncs està també allà a la paix. Serà, repeteixo, una segona volta tan o més dura que la primera, perquè els equips ja uns per guanyar el títol i per pujar, i els altres per no perdre categoria.
Sí, és així, és a dir, ara és quan comença la veritat, sí. No? És a dir que ara ja doncs
els errors es paguen,
sí,
molt.
Sí, és així, és a dir que ara els equips doncs de baix doncs comencen a ser-hi més forts perquè es veuen en aquesta situació i cada vegada doncs veuen doncs que al final ja està aquí, no? I els equips que estan a dalt doncs volen agafar, però no. Jo he viscut amb la meva trajectòria doncs que estàs a dalt i dius doncs aquest equip no compta i després s'ha ficat, perquè queda molt, queden 18 partits, queden molts punts, molts jocs que jugar, i això inclús els que estan a dalt no poden dir doncs ja ho tinc segur, i els que estan a baix tampoc, no? Tenim que continuar treballant i crec que la línia doncs és bona del treball i que mica en mica doncs anirem a agafar una altra vegada aquesta ratxa, no?
Gairebé per acabar, quin ha de ser el paper del Sitges, Juanjo, en aquesta segona volta? Quines són les aspiracions? Una miqueta amb la teva teoria del pas a pas.
Sí, a veure,
més enllà d'obsecar-se a vegades,
sí,
amb objectius,
no,
que a vegades
és que, a veure, sobretot és marcar objectius a un plaç molt llarg, doncs,
no,
doncs sí, i que a més doncs te fas a l'omissió il·lusions i tens aquests altibajos dintre la teva moral, no? Com a equip, llavors doncs el millor és fer plantejaments curts, doncs després sí que cadascú té la seva idea d'on té que estaria el Sitges, no? Però això jo crec que cadascú ens la tenim que guardar i pensar doncs diumenge i aconseguint aquests punts, no? Si agafem aquests punts doncs podem anar-hi doncs agafant doncs aquesta línia o posar el Sitges on té que estar-hi, no?
Doncs ens apliquem a la teoria de Juanjo Hernández dia a dia, i un cop avanci la competició i entri ja en la seva fase més decisiva, doncs ja veurem si estem per tirar cap amunt o si estem bé on estem. En fi, en qualsevol cas, pas a pas, i el proper pas és rebre el Rocatenc el proper diumenge aquí a Aiguadols, en el que serà el començament de la segona volta. Amb 16 minuts arribarem a les 9, hem de repassar els resultats ara de la segona territorial, grup 8è. que van ser aquests: Penya Recreativa Sant Feliu 1, Sobrense 1, Cinco Roses 1, Internacional 5, El Papiol 1, Sant Boià 4, Joventut Prat 6, Esparreguera 0, Cervelló 5, Vinyets 1, Molins de Rei 3, Cooperativa 3, Corbera 0, Gavà 3, Vegas 0, Sant Esteve 0 i Viladecans 0, Sales Casals 1. Com a campió d'hivern acaba el Joventut Prat, era de preveure, 42 punts, 37 per el Sobrense al segon lloc, a mans del Cervelló, que en suma 37, com dèiem, i el Sobrense acaba la primera volta en tercera posició amb 36 punts, després d'un balanç de 11 victòries, 3 empats i 3 derrotes, amb 49 gols a favor. És l'equip que més gols marca, no és l'equip que menys encaixa, han encaixat 26 fins ara. Segueix el Sant Boià amb 35, amb 33 el Molins, amb 31 el Vegas, amb 23 la Penya Recreativa, amb 23 punts també per Vinyets, 21 per Cinco Roses, 20 per Cooperativa, 19 per Sant Esteve, 17 punts sumen Viladecans i Gavà, també el Corbera, i a partir d'aquí doncs en zona ja molt perillosa. 16 punts per Esparreguera, Inter de Sitges, que queda tercer per la cua amb 15 punts, tot i que a poc a poc va traient el cap, 13 Sales Casals i tanca la classificació al Papiol amb 9 punts. Com podem qualificar l'empat del Sobrense al camp de la Penya en Recreativa Sant Feliu, Toni?
Doncs jo, a veure, és un partit que jo diria que el Sobrense no va tenir fortuna, no? Que el Sobrense va fer potser millor partit que l'equip local, sobretot a la segona part.
Ara, perdona, com canvien els equips, repeteixo una vegada més, i alguns diran que pesats que són, però... tu veus jugar a la Penya Recreativa el dia de l'Inter aquí i dius, bueno, equip assequible, però el veus jugar a cara seva i sembla un equip diferent.
Sí, sí.
Un equip que et crea problemes, evidentment,
sí, de
perquè
fet,
fa valer la seva condició de local, et crea ocasions.
Sí, de fet...
També en va tenir algunes de clares.
Sí, no,
que
és un mal equip, no és un mal equip.
Va tenir les seves, evidentment.
És un bon equip, és un equip que planteja molt bé els partits a casa seva. De fet, es va trobar molt ràpidament amb un gol del Sobrense, tot això va aconseguir empatar, i a la primera part doncs va tenir les seves opcions. Sí que el Sobrense va jugar una millor segona part, de fet ell va notar molt l'esforç de la primera part, i a la segona part doncs la feina que tenien per aguantar-se el terreny de joc.
La clau era la segona part, pensàvem o veiem des de fora que...
Però
van
tenir també les seves opcions.
Sí, en va tenir una de molt clara, una rematada de cap...
que era més
fàcil
posar-la dintre que fora.
Sí, va ser, aquí va tenir el partit la Penya Recreativa, però el Sobrense insistint, no va estar afortunat, no va estar encertat de cara a porta, va tenir ocasions, algunes d'elles molt clares, i recordem la última, la que té el Sergio Moreno, era un contracop claríssim, em sembla que
de 4 contra 1,
i al final doncs la pilota no va acabar entrant, no? però i és per això que queda potser aquella sensació de dir, ostres, hem pogut sumar els 3 punts i ens hem de conformar amb un punt.
Sí, el que passa que jo vaig veure un Sobrense que necessitava molt guanyar aquest partit i jugava potser més amb el...
Perquè te sent superior.
Sí.
Et veu superior.
Això va fer que jugués més al cor que amb el camp, no? El Sobrense va tenir moltes opcions i, de fet, va faltar aquella última passada.
Aquella tranquil·litat, aquella serenor, sí, potser, dels metres finals.
És tot allò el que va faltar. Vam veure un David Granados que li costava més d'entrar un home que pot desequilibrar i que en aquest partit potser se lo mirava una miqueta més el fet aquest desequilibri que ell és capaç de fer.
Una certa ansietat a l'hora repeteixo, dels metres finals.
Els delanters estaven allà, volien marcar com sigués, i jo penso que se va perdre una gran oportunitat per el fet de que n'hi havia ganes de guanyar aquest partit, i al final potser això li va passar facturar al Sobrense, no? Jo crec que l'empat no és just pel que va fer el Sobrense, va mereixer guanyar, però bé, no va entrar la pilota, i quan no entra la pilota doncs no pot fer res.
Discutida actuació arbitral, sobretot per part del conjunt local, el que se li van anul·lar un parell de gols. El primer, que vols que et digui? No.
Jo diria, sí que...
No sé ben bé.
Jo diria que estaven ben anul·lats, un fora de joc, no?
Claríssim. Sí, no sé si... Bueno, el primer és el que a l'Albert se li escapa la pilota i el jugador li remata...
Li remata, però estava allà sol.
Bé, no sé.
És
difícil també valorar-ho,
És difícil valorar, sí. De fet, a veure, el que passa que el públic d'allà va apretar bastant. De fet, tu vas veure que no paraven recriminar l'actuació arbitral, perquè de fet tot estava malament, però bé, també va ser un públic bastant...
Sí, no va ser un ambient allò...
No, allò va ser
bon tros.
Un ambient bastant normal de futbol, sí. Es va veure un partit, bon partit, perquè de fet va estar emocionant fins a l'últim per allò de la incertesa del marcador.
Sí, perquè es va allargar 4 o 5 minuts ben bons,
I al final, doncs, amb molta humitat en aquell terreny de joc, perquè déu-n'hi-do la humitat que feia en aquell camp, doncs va acabar el partit doncs, donant un punt a cadascú, que pel Sobrense va ser poc.
Va ser poc, però en qualsevol cas una magnífica primera volta del conjunt de Jordi Serra, que en acabar el partit doncs, se'n valorava aquest punt i en definitiva la primera volta de l'equip i com no també les perspectives de cara al segon tram de competició.
Sí, bueno, queda una miqueta que no ens ha pogut sentenciar i hi ha hagut moments a la primera part sobretot que ens han fet molta perill, a la primera part, després a la segona pràcticament excepte la jugada del pal no ha arribat gaire, nosaltres hem apretat amb més cor que amb jugades i bueno, hem tingut oportunitats però no les hem sabut acabar, perquè aquesta última mateix el Sergio que se'n va sol, un mal control de pilota ha fet que no acabessin guanyant el partit al minut 94, però almenys no hem rebut la mateixa medicina que vam rebre al camp del Molins de Rei o camp del Vegas, que en l'últim minut ens vam anar sense cap punt, i avui pues, et queda aquest punt que no sabrem mai si... Bueno, vistos els números d'aquest equip, de moment és bo.
Uh-huh. Aquest era el temor, no? Vull dir, hi havia probablement en aquests últims minuts les psicosis Vegas, les psicosis Molins, perquè l'equip estava totalment abocat i que no t'enganxessin amb una contra aquí i et maten el partit.
Bueno, s'ha vist clarament que nosaltres no ens hem conformat en cap moment amb l'empat, hem deixat tres defenses i fins i tot a vegades dos i a l'últim moment hi ha un i bé, doncs no hem sabut definir perquè oportunitats n'hi ha hagut i la veritat és que més per nervis i per no tenir el cap clar doncs no hem sabut marcar el segon gol, però bé, aquesta gent a mi jo crec que aquí hi faran mal, serà un equip a tenir en compte i qui vingui aquí pensant-se que serà fàcil no serà, perquè jo he vist bons jugadors, tenen un joc trenat perquè intenten jugar per bandes, intenten fer cosetes i sobretot doncs, busquen els puntes amb joc llarg i a la segona jugada, i això és la primera part que ens ha fet mal, ho hem sabut corregir i no ens ha quedat massa perill, però jo tinc avui una bona lectura, no hem perdut, continuem una bona ratxa.
Llàstima perquè estaven fosos ells a la segona part.
Sí, la segona part no, pràcticament no sortien del mig camp,
i han tirat molt de faltes, molt de joc aturat,
hem monopolitzat molt la pilota, l'hem tingut un altre, el mòbil de Muñoz, any nou, telèfon antic,
telèfon igual.
Però bé, nosaltres hem fet, ja et dic, més amb el cor que amb el cap i bueno, jo felicito els nanos. Ara hem d'anar a Cinco Rosas i intentar pues, guanyar el partit. Serà difícil, igual o més que aquest, perquè jo ja és una altra història.
Una miqueta el que deies, aquest punt potser s'haurà de valorar d'aquí un mes, no sé, dic alguna
cosa. Sí, a la llarga l'hem de valorar. De moment, ja et dic, els números que ha fet aquest equip aquí, ja ho comentava altres el dimecres, i només havia perdut un partit i ha empatat un altre. Pues, avui... Jo crec que pues, aquest empat de moment és bo, però el barem l'hem de fer al final de temporada. Com diuen, no? Els deures s'han de fer cada partit i després fer una suma i aviam com van els números i si podem fer optar a l'ascens o a la promoció.
Bueno, probablement també serà bo el punt, Jordi, si l'equip és capaç de sumar-ne 3 la setmana que ve, que és un altre camp d'aquests Cinco Rosas, un equip que està a la mitja taula, difícil...
Jo estic totalment d'acord amb això i que serà un equip que, és un equip que marca molts gols, per contra també li marquen molts, té bons jugadors, a casa seva són forts, a fora baixen una miqueta i nosaltres hem de fer 3 punts allà, hem de fer 3 punts, treballarem aquesta setmana perquè hi canviïn unes altres dimensions, treballarem una miqueta per entrar per bandes i bé, doncs nosaltres, ja et dic, després d'aquest partit i del de Cinco Rosas i després ja ve l'etapa carnavalesca, però és un moment clau.
Bueno, Jordi, acaba avui la primera volta per al Sobrense, una primera volta que bueno, números en mà, doncs ja hem vist tot el que és capaç de fer l'equip. Probablement, vull dir, esteu allà dalt també pels grans números que heu fet al municipal, vull dir, ha estat 8 de 8 i bueno, últimament sí que l'equip fora de casa ha recuperat una miqueta aquells punts que es van perdre a l'inici, no?
Sí, llàstima, perquè ja et dic, m'han faltat a mi aquells dos puntets de Vegas i Molins de Rei que haguessin sigut dos empats bons i estaríem quasi tocant el liderat, no? Com aquell que diu. Ara, després del gran pas que vam fer guanyant amb el Prat, pues ara hem fet un petitíssim retrocés perquè hem puntuat a fora, que l'any passat pues, ja sabeu que no ni puntuàvem, érem un equip que fora no feia mal, i avui s'ha vist un equip que volia, un equip que tenia la pilota, un equip que ha intentat fer gols i no ho ha aconseguit. I bé, pues, la primera volta ha sigut bona, ha sigut per mi, tinc un equip allà, no només els 11 que juguen, sinó els 23 que tinc, que és un grup humà que feia temps que no reunien els obrens. Ho deia l'any passat, bueno, al final de la temporada del 2007, i ho dic al principi del 2008. Avui hi ha hagut dos o tres nanos que no han jugat i ara estàvem visquent-ho com el que més. I això, doncs, a vegades no hi ha aquest quòrum i hi ha males cares i amb aquest equip no n'hi ha ni una.
Tan sols jo li preguntaria si firmaria fer una segona volta com ha fet aquesta primera.
Home, sí, firmaria això, sobretot guanyar tots els partits a casa i guanyar algun partit a fora, sumar a fora, que és important, eh? Ja et dic que si guanyem tots a casa i sumem un puntet aquí i tres allà, pues, amb un parell de partits a fora guanyats, estarem a dalt fins l'últim moment, perquè jo crec que el Joventut Prat m'ha agradat moltíssim, però també tindrà problemes per guanyar fora de casa.
La clau farà aigua dolç un altre cop?
Jo crec que sí.
Tenint en compte que els grans han de venir per allà.
És amarrar tots els punts, Cervelló, Molins de Rei i Vegas, i si guanyem aquests tres partits a casa ens farem molt forts. I després, pues, també al cap d'un temps ens ve el Sant Boià, i bueno, ja veieu aquest trèvol de quatre fulles, no?, que dèiem. Si els guanyéssim aquests 12 punts, ja de ben segur crec que estaríem lluitant per l'ascens.
Firmes la promoció, Jordi? És la pregunta que estem fent aquests dies, el sondeig.
El sondeig, sí, home, la promoció és maca de jugar. Jo he tingut la sort de jugar-la, vaig tenir la mala sort de perdre-la amb el Sitges contra el Tibidabo, que hi famós. I és bonic de jugar, clar, però esperem que després, si toqués jugar la promoció, si podem pujar millor directes, però si toqués jugar la promoció, esperem que no vingui un equip que ens ompli el camp i hi hagi més gent d'ells que de nostres. Això són molts factors. Jo crec que hem de seguir lluitant i el que puguem fer, els nanos no deixaran ni una gota de suor per intentar l'esforç de pujar directes.
S'acaba la primera volta, ja has vist tots els equips d'aquest grup vuitè, tan complicat com ho pintaven?
Bueno, hi ha hagut alguns dies que hem patit, Hi ha hagut alguns dies que hem patit més que res per l'estat físic d'alguns jugadors. Molins de Rei, bueno, aquests equips, Cinco Roses, que ja veurem aquesta setmana que ve, però jo crec que aquest grupet és fortet. Jo avui aquest equip m'ha agradat, no sé, jo potser a l'aspecte físic sí que han fallat, però a mi la primera part m'estaven agradant. Són equipets que et poden sorprendre, que la segona volta hi haurà moltes sorpreses, perquè aquests equips d'aquí fitxen jugadors com a Rovellón. Vull dir que jo crec que la segona volta hi haurà moltes novetats i moltes sorpreses.
Que podem esperar una segona volta amb sorpreses, com bé deia el Jordi, però bé, en qualsevol cas també, Toni, hem d'estar molt atents al partit de diumenge, Cinco Roses, un Cinco Roses que estarà escaldat després de l'1-5 de l'Internacional. Sí que ara està, quan el Jordi feia referència que és un equip que li marca molts gols, doncs és així, és un dels equips més golejats, ha rebut fins ara 48 gols, El que més ha rebut és el Papiol amb 51, però atenció, perquè per aquí sí que podem atacar una miqueta.
Sí,
té aquesta teòrica feblesa defensiva que té el conjunt de Sant Boi.
Una defensa molt fàcil, per aquí jo crec que el Sorense té que aprofitar de que és un equip que fa gols, té velocitat, i a veure si podem lluitar amb aquesta arma, que és la nostra velocitat.
I com li deia el Jordi, clau, un altre cop aigua dolç.
Clau.
Aquí han de venir el Sant Boià, el Molins, el Vegas,
clau, jo,
a excepció del Cervelló, també, d'aquí poquet,
sí,
d'aquí un parell de setmanes.
De fet, nosaltres l'hem preguntat més d'ell a l'entrenador i a jugadors, i això si firmaven la promoció.
Sí, és el sondeig que estem fent, sí. Últimament, els jugadors, l'entrenador.
Però jo estic convençut que si el Sudense fa la segona volta com ha fet aquesta primera, ha acabat tercer, però jo estic convençut que pot jugar la promoció. La clau municipal d'Iguador, si el Sudense continua en aquesta línia municipal i lo guanya tot, doncs té pràcticament dos peus.
De moment ha fet ple. 8-8 a Iguador.
Sí, ple.
Si l'equip és capaç de tornar a repetir el pleno a Iguador, aleshores sí que ja la promoció podria estar una mica més assegurada. Ara és un parlar per parlar, queda molt, queden 17 jornades per endavant, fins al mes de maig, fins a finals del mes de maig, encara queda, com es diu vulgarment, molta tela per tallar.
Sí.
I esperem tenir unes bones tisores.
Esperem. I la clau de les tisores és en el municipal. Si el municipal seguim així, molt bé, perquè tenen en compte que parlàvem abans, i ràpidament ho diré, que el Cervelló és un equip que tan sol ha perdut un partit, però si ve pel Municipal i cau, ja serà el segon partit.
Dos ha perdut el Cervelló, eh?
Dos.
Sí.
Doncs si passa pel Municipal i perd, serà el tercer, i ja estaria empatat amb el Subvencer a derrotes.
Ho hem de deixar mig minut, arribem a les 9. Toni, gràcies.
Molt bé.
Ens veiem dimecres, gràcies també a tots vostès. Fins dimecres, el temps de tertúlia, pilotes fora, adeu-siau.